en este momento sacamos 12 kioscos. El objetivo, pues que no haya elementos en el espacio público que generen pues incivismo, que puedan generar pues algún problema de seguridad, porque al final hay que mantenerlos, y hemos decidido quitarlos, volver a arreglar el espacio público, urbanizarlo pues para ganar espacios.
L'Ajuntament ha iniciat la retirada de l'espai públic de 12 quioscos de premsa que ja no estan en funcionament. Es treuen per evitar possibles riscos per la seguretat, com ara problemes d'estabilitat de l'estructura o que se'n faci un ús inadequat. Bona tarda. De seguida ens centrem en la retirada dels quioscos que estan en desús a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els petits talents científics investiguen aquest curs el funcionament del cos humà. Es tracta d'un programa que té com a finalitat fomentar l'experimentació i la descoberta de l'aprenentatge de les ciències entre l'alumnat d'educació infantil i primària. Tradició i modernitat es donen a la mà a la proposta musical de Fredrik, l'artista nascut a Estocolm i establert a Llançà i que actuarà demà a l'Auditori Barrades. Ho faran al marc del Festival Barna Sants. La campanya electoral del Futbol Club Barcelona ha arribat a l'Hospitalet de la mà de Víctor Font, el principal opositor a Joan Laporta, que es presenta per segona vegada. Font ha explicat a l'Auditori Barrades la seva proposta electoral.
I el que nosaltres volem és, com deia abans, prioritzar el soci. De fet, tenim una proposta on tots aquells socis i sòcies abonats que vagin un mínim del 80% de tots els partits d'una mateixa temporada, a la següent pagaran, com a mínim, un 50% menys del que es pagava abans.
L'Hospitalet retira 12 quioscos en desús de la via pública, tot plegat amb l'objectiu d'evitar problemes de seguretat i recuperar l'espai pels vianants.
L'Ajuntament ha iniciat la retirada de l'espai públic de 12 quioscos de premsa que ja no estan en funcionament. Les tasques s'han començat pel quiosc situat a la cruïlla entre l'Avinguda del Carrilet i el carrer Aprestadora. Tots els quioscos que es retiren havien acabat fa temps la seva concessió amb l'Ajuntament i estan fora d'ús. Per aquest motiu es treuen per evitar possibles riscos per a la seguretat, com ara problemes d'estabilitat de l'estructura o que se'n faci un ús inadequat. Un cop retirats, l'espai que ocupen es pavimentarà per guanyar més espai a les voreres i millorar l'accessibilitat per a l'ús dels vianants.
Son 12 quioscos, hay 4 más que en el periodo desde que hicimos la licitación ahora pues también han dejado de estar activos, pero en este momento sacamos 12 quioscos. El objetivo, pues que no haya elementos en el espacio público que generen pues incivismo, que puedan generar pues algún problema de seguridad, porque al final hay que mantenerlos, y hemos decidido quitarlos, volver a arreglar el espacio público, urbanizarlo pues para ganar espacio, accesibilidad, etcétera.
Els canvis socials i econòmics dels darrers anys, així com els nous usos de consum, han provocat una crisi en el sector. Des de l'Ajuntament es va aprovar una modificació del reglament de quioscos amb la finalitat d'impulsar la modernització de l'activitat de venda de diaris i revistes als quioscos de premsa de la ciutat.
Siguen funcionando, hemos tenido reuniones con ellos, porque es cierto que las actividades han cambiado, ¿no? Los usos del periódico, y estamos estudiando con ellos pues si hay otras actividades que podamos implementar en una concesión que ya hay vigente, si jurídicamente hay encaje, para modificarla y poder darle alguna actividad más que a ellos les permita pues avanzar con su actividad.
Actualment a l'Hospitalet només continuen oberts 15 quioscos de premsa i flors dels més de 70 que hi havia en funcionament fa 15 anys. El 2020 ja es van retirar 8 quioscos de la via pública a la ciutat.
La nova contracta de neteja i recollida de residus ha centrat bona part del Consell del Districte de Santa Eulàlia Gran Via Sud. També s'hi ha tractat el manteniment de l'enllumenat, així com també la incorporació de nous inspectors de qualitat urbana.
El desplegament de la nova contracta de neteja ha estat un dels temes que ha centrat el Consell de Districte de Santa Eulàlia i Gran Via Sud. Amb una inversió de gairebé 15 milions d'euros més l'any, es doblaran equips i es reforçarà el servei. Al març arribaran els nous vehicles de neteja viària i al maig ho faran els nous contenidors i els vehicles de recollida de residus. Entre les novetats també, per exemple, que els contenidors d'orgànica estaran tancats i funcionaran amb targeta per als grans generadors, com per exemple els restaurants, o una prova pilot de recollida porta a porta per a establiments comercials que començarà al carrer Progrés.
Bàsicament, comerços que tenen molta generació de cartró i molta generació de plàstic. Amb aquests estaran obligats a fer el porta a porta i li recollirem nosaltres, amb la qual no hauran d'anar amb la bateria, amb la qual tindrem més capacitat pel veí que pugui tirar les seves deixalles.
Però realment a mi el que me preocupa és, com a vecinos, com podem fer un seguiment real. O sea, que no venga, podamos hacer, es decir, que después, cada cierto tiempo, podamos hacer una valoración de lo que se está haciendo. Porque si solo de promesas no funcionamos.
Aquest servei es completarà amb l'arribada a l'abril de 18 nous inspectors de territori, que, tot i que no podran sancionar ni identificar persones, podran notificar incompliments de la normativa, una tasca que els veïns esperen que pugui ajudar a combatre l'incivisme.
És un emparrillat en un carrer sense sortida, i llavors que allà, amb aquest emparrillat, que està prohibit estacionar, doncs estan sempre vehicles estacionats. La Guàrdia Urbana doncs no passa per aquí. Hem trucat moltes vegades, els cotxes sempre estan ocupant. Però és un problema que queda una mica així amb l'aire, no sabem qui es pot ocupar. Aviam si aquests inspectors poden tenir aquesta, no sé, aquesta prerrogativa de poder fer-ho. Si no sancionar, comunicar-ho.
D'altra banda, també s'ha donat a conèixer les millores que es preveuen aconseguir amb la nova contracta de manteniment de l'enllumenat.
Tots els punts que actualment no funcionen perquè la farola està fosa, perquè hi ha un quadre que està malament, perquè hi ha un bàculo que ha caigut, tot això en 6 mesos ho hem de tenir solucionat i a partir dels 6 mesos els períodes d'incidència de resolució han de ser de menys de 15 dies segons contracte.
Al llarg del Consell de Districte també s'han exposat queixes i problemàtiques que pateixen alguns veïns, com la situació del bloc abandonat en obres al carrer de Prestadora amb el carrer de Comerç, problemes de sorolls al voltant d'Amadeu Torner, especialment a causa dels restaurants.
Poder descansar en nostra casa, que el campo de futbol cumpla las ordenanzas y que cierre a las 10. Y, por supuesto, también recordar que necesitamos que se vuelva a poner en marcha la renovación o la actualización de la ordenanza de ruidos, para que, porque tenemos muchos locales de restauración, están mal insonorizados, tenemos problemática no solo de ruido, sino de suciedad en el entorno.
La realitat és que al carrer de Mileva Mari, zones residencials, plaça Joan Brossa, es troba molta gent dormint al carrer, pixen al carrer, fa les seves necessitats bàsiques al carrer.
Santa Eulàlia i Gran Via Sud han obert la ronda de consells de districte. Fins al 5 de març se celebraran la resta de sessions.
Aquest mes han començat la segona edició de Joves Talents Científics, una iniciativa que mostra als alumnes d'institut què és el mètode científic i com s'aplica en activitats de recerca. Ens hem apropat a l'Institut Europa per conèixer el projecte en el que estan treballant.
En aquesta aula de l'Institut Europa, al barri de Bellvitge, els alumnes de tecnologia de quart de l'ESO programen vehicles autònoms. El projecte forma part de la segona edició de Joves Talents Científics, un programa que se centra en la indústria 4.0, és a dir, en la transformació digital del sistema productiu mitjançant tecnologies intel·ligents. L'objectiu del programa és potenciar l'aprenentatge de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a secundària i batxillerat.
El nostre taller va de cotxes autònoms, on hem de programar els robots per fer un circuit on hem de poder anar a la parada que nosaltres volem sense que hi hagi errors.
Organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació amb la col·laboració de la Fundació Ibercaja, Joves Talents Científics permet incorporar a les classes personal científic expert. Un exemple és el Marc Pérez, l'enginyer de vehicles autònoms que ha realitzat el taller. Ell ensenya als alumnes els conceptes bàsics, però alhora el treball dels estudiants servirà a la seva empresa per testejar els cotxes.
Doncs intento explicar una mica, amb un llenguatge molt amè i molt al nivell, de què va la conducció autònoma, què fa possible que els cotxes es condueixin sols i per què és important per a la societat. Estem intentant muntar una base de dades d'escenaris i justament amb ells el que hem aconseguit és que cada un dels alumnes ens proposi un escenari que pugui ser un repte per vehicles autònoms. Llavors aquests escenaris me'ls emportaré jo com a dibuixos i després amb els més interessants els convertirem en un escenari ja digital que puguem incloure en un simulador que es pugui fer servir per testejar vehicles autònoms.
En general, el programa és valorat molt positivament tant pels professors com per l'alumnat.
Quart d'ESO, en general, tenim una classe molt motivada i que tots els interessa bastant i saben programar bastant bé, que hem fet feina els cursos anteriors també i tot, i llavors crec que en general està agradant i el taller també.
Yo tengo pensado estudiar una ingeniería tecnológica y más o menos va encaminado con lo que quiero estudiar aquí en futuro.
A part de l'Institut Europa, quatre centres de secundària més de l'àrea metropolitana formen part del projecte. Entre ells, un altre institut de l'Hospitalet, el Camp Vilomara, que el mes de març realitzarà un taller de realitat augmentada.
L'Escola Bressol Casa dels Arbres és un dels 49 centres educatius de l'Hospitalet que formen part del programa Escoles Sostenibles. Avui hem volgut conèixer de primera mà quines iniciatives impulsen amb els més petits i les seves famílies per tenir cura del medi ambient.
Només entrar a l'Escola Bressol Casa dels Arbres, al barri de Santa Eulàlia, t'has de treure les sabates i utilitzar un dels paucs reutilitzables dels quals disposen. L'objectiu és respectar els espais dels infants i alhora impulsar el seu compromís amb la sostenibilitat.
Tenim aquests paucs que els vam fer en el seu moment, vam fer un projecte que era d'àvies cosidores. Llavors tenim fets aquí per antigues famílies.
Més enllà d'aquesta iniciativa, l'Escola Bressol també facilita el reciclatge de vidres, plàstics, paper i cartró, així com el de piles i oli. En aquest últim cas, les famílies poden emportar-se ampolles i retornar-les plenes d'oli usat al contenidor del centre. A més, es reaprofita l'aigua de la pluja i la sobrant dels àpats.
Quan els infants dinen, les restes d'aigua que queden en els gots l'anem guardant també per regar. Als infants els agrada fer aquesta participació activa, no?, per regar les plantes de l'escola.
L'ús conscient de l'aigua és especialment important en projectes com l'hort autogestionat, que ensenya als més petits a valorar els aliments i potencia la responsabilitat i el compromís.
Aquest racó només funciona si tenim l'ajuda de les famílies. Sense l'ajuda de les famílies seria impossible perquè el dia a dia se'ns menja. Amb la qual cosa venen famílies, han netejat l'hort, comencen a plantar coses i els infants s'impliquen, doncs, bueno, regant, posant les plantes, després aquest menjar que surt l'anem menjant, el portem a la cuina i ens ho fa.
A la Casa dels Arbres defensen la importància de cuidar entre tots el planeta i entenen que fer créixer els infants en un entorn que impulsa accions sostenibles és un aprenentatge per la resta de la seva vida.
Aquest dissabte 28 de febrer es commemora el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. L'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer aquestes malalties rares i posicionar-les com una prioritat social i sanitària. I per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el doctor Carlos Casasnovas, que és neuròleg de l'Hospital de Bellvitge, també investigador a l'IDIBEI i professor de Medicina a la UB. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, per la gent que no ho sàpiga, què és el que es considera una malaltia minoritària o malaltia rara, com també es pot dir?
Bueno, una malaltia minoritària, una malaltia rara, és una malaltia que és molt poc freqüent. I això té coses molt dolentes, perquè com que és poc freqüent, es coneix menys, i com que es coneix menys, hi ha menys professionals que poden tenir cura d'aquests pacients. A la vegada que fa que hi hagi menys recerca o inclús que es puguin desenvolupar menys tractaments.
Aquest tipus de malalties sempre tenim doncs, molt en el cap que a vegades és més, ho pateixen més els infants, però es poden diagnosticar a qualsevol tipus d'edat? Poden aparèixer?
Sí, són malalties que el que tenen en comú entre elles és que són molt poc prevalents. És a dir, és un grup molt heterogènia de malalties. Pot haver malalties rares que comencen en edat infantil, pot haver malalties rares, malalties poc prevalents, malalties minoritàries que comencen en edat adulta, hi ha malalties que poden ser més greus, menys greus, i hi ha malalties que la duen un especialista, un neuròleg, com pugui ser jo, o un internista, o un pneumòleg. Són malalties molt, molt heterogènies. Això seria una definició molt clara.
És complicat el seu diagnòstic, el ser, com comentaves, no? que poden venir doncs, de moltes branques de la medicina, per dir-ho així, el fet de fer un diagnosi d'aquest tipus de malalties?
Efectivament, Montse, és difícil, és molt difícil. Són malalties que pel fet de que són molt poc prevalents, són molt poc freqüents i, per tant, poc conegudes, agudes, fa que el diagnòstic sigui a vegades molt laboriós i molt complex.
En aquest sentit, entenc que la recerca és primordial per investigar en aquest tipus de malalties, per als seus tractaments i també doncs, per la seva diagnosi.
Sí, la recerca és primordial per qualsevol malaltia. Però les malalties que són molt prevalents tenen més facilitat per trobar finançament per fer recerca. Mentre que malalties poc prevalents, malalties que hi ha pocs pacients o pocs malalts, és més difícil trobar finançament, que les institucions públiques o privades facin una inversió per tractar o per investigar en aquestes malalties. Uh-huh. És per això que a vegades les malalties minoritàries pues, s'agrupen així, amb aquest acrònim, no? De malaltia minoritària, encara que sigui un grup molt heterogeni, ho fan per intentar ajuntar el màxim nombre de pacients, per intentar augmentar la visibilitat i la notorietat de les malalties poc freqüents.
Uh-huh. Aquest tipus de malalties es poden curar un cop te la diagnostiquen?
Sí, les malalties minoritàries no són incurables pel fet de ser minoritàries. Hi ha algunes malalties que són degeneratives i que no tenen tractament, però hi ha altres malalties que sí tenen tractaments establerts, que funcionin més o millor. Uh-huh. Malaltia minoritària no vol dir malaltia incurable. I, des de luego, el que no vol dir és malaltia no tractable. Perquè, encara que no hi hagi una cura, segur que hi ha un tractament o alguna cosa que podem fer. El primer pas és diagnosticar-la.
Parlaves d'aquest tipus de malalties minoritàries que poden venir de qualsevol branca, en aquest cas de la medicina, ja sigui neurologia o qualsevol altra especialitat. És per aquest motiu que requereixen, en aquest sentit, un abordatge multidisciplinar a nivell doncs, tant doncs, d'unitats diferents dins d'un mateix hospital o ja sigui el sistema també després a la reinserció laboral, un cop passant aquesta malaltia, una mica, doncs, quin és el tipus d'abordatge que s'ha de fer?
Sí, moltes d'aquestes malalties tenen un abordatge que es diu multidisciplinar, uh-huh. On a lo millor hi ha un metge que és un especialista, que és el que coneix la malaltia des del punt de vista dels símptomes, però que a vegades els símptomes que dona la malaltia pues, pot donar problemes per empassar i tenim l'ajuda d'un dietista, o pot tenir problemes per respirar i hi ha ajuda de part del pneumòleg, pot ser que hi hagi problemes en les articulacions i hi ha ajuda d'un traumatòleg o d'un fisioterapeuta o d'un rehabilitador i, evidentment, l'ajuda inqüestionable de l'assistència social i de la part psicològica per enfocar el pacient i les famílies al fet de tenir una malaltia poc prevalent.
Uh-huh. Ja per acabar, doctor, aquest cap de setmana, com comentava a l'inici, es commemora aquest Dia Mundial d'aquest tipus de malalties perquè és important que hi hagi un Dia Mundial per recordar aquest tipus de malalties rares.
En un món ideal no hauria d'haver aquest tipus de dies, uh-huh. No? En un món ideal totes les malalties haurien d'estar perfectament conegudes i tractades, però malauradament en les malalties rares, i és un paradigma, és on més es veu, bueno, són malalties que pel fet de ser poc prevalents són menys conegudes, no? Uh-huh. I com que són menys conegudes, pues, bueno, requereixen encara més d'un dia per almenys aquest dia donar el màxim de visibilitat. Uh-huh.
Doncs doctor Carlos Casasnovas, neuròleg de l'Hospital de Bellvitge, moltíssimes gràcies per aquí amb nosaltres i en seguirem parlant d'aquest tipus de malalties i d'altres en una altra ocasió.
Encantadíssim, molt moltíssimes gràcies.
Gràcies, que vagi bé. I seguim parlant en aquest cas de medicina i de salut perquè parlem ara de les donacions d'òrgans, tant de cadàvers que han disminuït en els darrers anys degut a les negatives familiars en el moment decisiu. Una estadística que preocupa i que es pretén revertir recordant que un sol donant pot salvar la vida de 8 persones.
Els trasplantaments d'òrgans són l'única alternativa possible per salvar la vida dels pacients que es troben en fase terminal o quan la seva salut i qualitat de vida estan molt deteriorades. Això ho sap molt bé l'Helena Báez, que en 2 anys ha estat trasplantada de cor i de ronyó a l'Hospital Universitari de Bellvitge. La primera intervenció va ser el 2023 i recorda molt bé com va viure el moment de passar per quiròfan.
Diu la gent que és que eres una guerrera o una valiente o no sé què. No, no, senyores, estic resignada. Vull dir, o això o la mort. Vull dir, no hi ha més. Yeah. I llavors pues, et comença a plantejar, a dir, bueno, endavant. I després, si et fiques en bones mans, i tot sigui dit, la veritat és que és molt més fàcil. Mm-hmm. La comunicació, la informació, t'expliquen, estan darrere teu.
Encara que la major part de les donacions provenen de donants cadàver, existeix la possibilitat de realitzar algunes donacions en viu. De fet, en algunes ocasions, com en les donacions de ronyó o d'una part del fetge, sol ser habitual que els donants siguin familiars o persones molt pròximes. Siguin de donants cadàver o de donants vius, metges i pacients animen a la societat a fer el pas.
No em salva només a mi. Salva a tota la meva família, a tot el meu entorn, Hi ha uns nens que no es queden sense mare, un marit que es queda sense dona, amb la societat que estem també, que és molt individualista i que estem una mica, tindríem que pensar en que, ostres, podem ajudar algú, no algú, alguns o a molts.
Durant l'extracció d'òrgans de cadàver sempre es tracta el cos amb el màxim respecte. Les duen a terme un equip de professionals qualificats que realitza l'extracció el més netament possible, deixant el cos presentable per a un possible funeral posterior.
Les propostes al Festival Barnasants d'enguany per l'Hospitalet destacant per la seva joventut. Si fa un parell de setmanes la cantant valenciana La Maria ocupava l'Auditori Barrades, aquest divendres és el torn d'un artista nascut a Estocolm i establert a Llançà des de petit. És Fredrik.
El vam descobrir a través del talent show Eufòria i en versions com aquesta d'un tema mític de Marina Rossell. Fredrik va arribar fins a les semifinals del programa de 3CAT i des de llavors ha anat fent-se un lloc al panorama musical combinant els sons tradicionals amb una estètica contemporània que el connecta amb les noves generacions. De pare suec i mare de Llançà, ha après des de petit l'amor i el respecte per les tradicions catalanes.
El que em va impactar més de diguéssim, la sardana o de la cultura catalana ja no va ser tant la música o el ball, que també són molt macos, sinó va ser el fet de veure que en el meu poble, diguem, hi havia gent gran, hi havia gent jove, hi havia gent local, hi havia gent estrangera que venen als estius, hi havia gent que sabia ballar molt bé sardanes i gent que n'estava aprenent, però tots agafats de la mà i passant una bona estona. I tot neix amb aquest sentiment de, ostres, quina llàstima que tot això s'estigui perdent.
Fredrik participa actualment a la gira de Sau, un concert de pel·lícula al costat de Pep Sala. Mentrestant, treballa en un disc que, com ell diu, hi haurà de tot.
Té de tot. O sigui, té cançons que dius, ostres, per exemple, reversionar cançons del passat, no? La Santa Espina, però feta d'una forma que pugui sentir-ho pràcticament en una discoteca. Agafar els tres tambors i també tirar-ho per un lloc superdiferent. És una cosa que ni jo mateix moltes vegades sé com serà una cosa fins que es va fent.
Fredrik actua aquest divendres a l'Auditori Barrades en el marc del Barnasants amb una proposta que mesclarà les seves dues facetes i que comptarà amb algun convidat especial.
La campanya electoral del Barça ha arribat a l'Hospitalet de la mà de Víctor Font, el principal opositor a Joan Laporta, que es presenta per segona vegada i que ha explicat a l'Auditori Barrades la seva proposta electoral basada en el rigor econòmic i la retornar al club a la massa social.
Víctor Font i el seu equip consideren que el Barça ha de passar pàgina i tancar el model personalista de Joan Laporta. Critiquen que Laporta vulgui recuperar en plena campanya la grada d'animació, quan abans havia posat pals a les rodes per desactivar-la, que hagi desmuntat el departament de viatges que oferia desplaçaments a preus assequibles i que al Camp Nou ara hi hagi més turistes que afició. I ha reiterat mesures per retornar el Barça als socis i sòcies, com descomptes lligats a l'assistència a l'estadi.
Nosaltres volem posar el soci per davant del turista i el que nosaltres volem és, com deia abans, prioritzar el soci. De fet, tenim una proposta on tots aquells socis i sòcies abonats que vagin un mínim del 80% de tots els partits d'una mateixa temporada, a la següent pagaran com a mínim un 50% menys del que es pagava abans. Estem parlant de descomptes molt importants pels socis fidels, que això és el que volem, que el Camp Nou s'ompli de socis i sòcies.
En el capítol esportiu, Víctor Font ha assegurat que compta amb una direcció esportiva de tres tècnics que van col·laborar molt de temps amb Pep Guardiola, però no ha avançat cap possible fitxatge. Pel que fa a l'Hospitalet, Víctor Font ha dit que si presideix el Barça, el club col·laborarà amb les institucions per dur a terme el pla urbanístic de l'àrea de Can Rigal, on el club hi té terrenys afectats. També ha posat l'accent en la seva proposta d'establir un pla de mobilitat amb autobusos llançadora per accedir al Camp Nou i al futur Espai Barça, cosa que també facilitaria la mobilitat a Coll Blanc.
De fet, el nou Espai Barça, quan estigui acabat, el que perseguirà és que l'activitat al voltant de l'estadi, del nou Palau, sigui de 365 dies a l'any i, per tant, tot el tema de mobilitat i que hi hagi llançaderes que puguin facilitar la mobilitat de la gent de, de Barcelona mateix, però també de les ciutats del voltant, serà molt important per facilitar-hi l'accés.
Víctor Font ha celebrat que Jordi Alba s'hagi implicat en la gestió del centre d'esports L'Hospitalet i ha assenyalat que el Barça ha de poder aprofitar el talent de les llegendes del club com a lateral de L'Hospitalet i ha recordat que Leo Messi va trencar relacions amb la directiva de Laporta.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament ha iniciat la retirada de l'espai públic de 12 quioscos de premsa que ja no estan en funcionament. Es treuen per evitar possibles riscos per la seguretat, com ara problemes d'estabilitat de l'estructura o que se'n faci un ús inadequat. Els petits talents científics investiguen aquest curs el funcionament del cos humà. Es tracta d'un programa que té com a finalitat fomentar l'experimentació i la descoberta en l'aprenentatge de les ciències entre l'alumnat d'educació infantil i primària. Tradició i modernitat es donen de la mà a la proposta musical de Fredrik, l'artista nascut a l'Estocolm i ha establert a Llançà i que actuarà demà a l'Auditori Barradas, ho farà en el marc del Festival Barna Sants. Això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.